Benvinguts al primer programa de Prenent Consciència. Per posar-vos una mica en context, què pretenem en aquest programa? Pretenem que cadascú es qüestioni d'alguna manera la seva forma de pensar, jutjar, raonar, en definitiva, de viure. Exposarem els últims avenços científics que reforcen un canvi de mentalitat i de percepció. Tots aquests canvis porten a última instància a un canvi de consciència que ens fa protagonistes i responsables a tots de la situació que viu el món actualment. Avui parlarem sobre la consciència. Per fer-ho, contem amb els presents Roger Valls.
Bona nit.
Pau Baraldés.
Bona nit.
Jordi Romano.
Hola, molt bones.
Nerea Martínez.
Bona nit.
I de tècnic de so tenim el Frederic Sala.
Hola, molt bones.
A continuació començarem amb uns experiments, si et sembla, Valls, que demostren que el món no és tal com la física occidental entén, oi?
Exacte. Sí, mira, aquests experiments van molt relacionats amb el que es diu ara, la versió moderna se li diu camp quàntic, però abans, per exemple, seria camp etèric, que és la idea d'un camp que ho connecta tot i que ens fa una mica més especials del que realment ens creiem. La física occidental, com estem acostumats com podem veure, no té present aquest camp, i ara presentarem tres experiments que més o menys expliquen l'existència d'aquest camp.
Perfecte.
Llavors, el que ara explicarem, val la pena mencionar-ho, és pràcticament tot traduït d'un vídeo d'un investigador sobre el tema que es diu Greg Braden, que és un enginyer industrial que estava treballant amb el petroli, i un dia, doncs, a través de diverses lectures i preguntar-se una mica el per què de tot, doncs va començar a investigar sobre el tema, i està molt bé perquè ho explica tot molt bé i val la pena escoltar-lo de bo. Es diu Greg Braden, ell. I el vídeo del qual hem tret aquests fragments és la ciència de los milagros. Està a YouTube, la podeu trobar fàcilment. I així començo. Diu, la idea d'una essència permeable que ho connecta tot no és tan nova. A finals del segle XIX va tenir lloc un gran debat en el camp científic sobre si existia o no el que aleshores anomenàvem el camp etèric. El 1887 es va realitzar un famós experiment per demostrar-ho. Basats en el resultat d'aquest, la física occidental va determinar que tot el que passa a les nostres vides i al nostre món està aïllat i determinat per les coincidències. Un experiment equivalent avui seria sortir al carrer, aixecar el dit i el no sentir o notar el vent determinar que aquest no existeix. Creien que si aquest camp existia, aquest hauria de tenir moviment, i al no trobar-ne van determinar que no existia. Del 1887 fins als principis del 1900, tota la ciència occidental es basava en el principi de el que passa a un lloc no té efecte al que passa a un altre lloc. I ara sabem que això és incorrecte. Llavors, ara us passarem a presentar els tres experiments aquests que sacsegen una mica les bases d'aquesta física occidental. El primer és conduït pel físic rus Vladimir Poponin, a principis del 90, i ell investigava la relació entre l'ADN humà i aquests paquets d'energia que anomenem fotons. L'experiment consistia en buidar completament un tub de vidre de tot l'aire, sabent que l'únic que hi pot quedar són aquestes partícules de llum. Així que va mesurar la distribució dels fotons dins el tub. Aquesta part, de moment, no va presentar sorpreses i, com era d'esperar, estaven distribuïts aleatòriament. La següent part és més interessant. Va col·locar ADN humà dins el tub i, quan va tornar a mesurar la distribució dels fotons, va veure que estaven alineats amb la cadena d'ADN. Així es podria determinar que l'ADN humà tenia efecte sobre aquestes partícules que composen el nostre món. Això és exactament el que l'esperit de les tradicions antigues ens diuen. Alguna cosa dins nostre té efecte en el món que ens envolta. L'experiment de Poponin per primer cop verificava això en un laboratori. La següent part de l'experiment torna a ser interessant. Van remoure l'ADN del tub. Ells esperaven que els fotons es tornessin a distribuir-se aleatòriament al no haver-hi l'ADN, però això no va passar. El que van veure és que els fotons estaven alineats a l'ADN encara que aquest no fos dins el tub. I la pregunta és, per què? Què causa aquest efecte? Res de la física occidental pot explicar aquest comportament. L'experiment va rebre el nom de l'ADN fantasma. Llavors, com a conclusió d'aquest experiment, el que podríem dir és que aquest experiment ens diu que el nostre ADN es comunica amb les partícules que conformen el nostre món. Aquests paquets d'energia, que són tota la matèria, es comuniquen amb el nostre ADN. El següent experiment va ser dut a terme pels militars amb el doctor Cliff Baxter al cap. El que van fer va ser treure ADN humà de la pell de la boca d'un donant voluntari i el van col·locar un dispositiu que els permetia mesurar les variacions de l'ADN. I aquest el van col·locar en una habitació diferent a la del donant. Així que tenim el donant en una habitació i el seu ADN en una altra. El que va fer va ser exposar el donant a estimulació emocional perquè sentís genuïnament emocions d'alegria, tristesa, por, etc. Després, mesuraven el registre de l'ADN per veure si aquest era afectat per les emocions del donant. La pregunta, per què hauria d'afectar-lo? La física que tenim suggereix que no hi ha res que connecti aquest ADN amb el donant, però el resultat va ser exactament l'oposat. El que va passar va ser que mentre el donant registrava els pics emocionals a una habitació, l'ADN registrava els mateixos valors a una altra. Si això ja costava prou d'assimilar, s'ha de sumar el fet de que, a més, passava al mateix instant. No hi havia un interval de temps, ni de resposta, a l'emoció emesa entre l'ADN separat del donant i el del propi cos del donant. La física newtoniana que heretem determina que si una energia va del punt A al punt B, es requereix un interval de temps per fer aquest recorregut. Però a l'experiment veiem que l'efecte és simultani, sense retard de temps. En l'instant que el donant tenia una emoció, l'ADN responia com si no estigués separat d'ell. Aquest experiment es va realitzar per primera vegada amb una separació de 20 metres dins el mateix edifici de l'hospital. Després, l'ADN estava a Phoenix i el donant a Los Angeles, a 700 quilòmetres de distància, i el resultat era exactament el mateix, era simultani. Quan el donant sentia l'emoció, el pic emocional, al mateix instant, l'ADN canviava en conseqüència. Com l'ADN segueix connectat al donant? El que ens explica i ens ensenya aquest experiment és que estem connectats al nostre ADN a través de les emocions i que l'efecte de les emocions sobre l'ADN és el mateix tant si el tens al propi cos com si està separat per centenars de quilòmetres. Això, en aquest principi, se li diu energia no local, que és present en tot lloc i moment perquè no viatja del punt A al punt B, simplement es produeix als dos punts. I per últim tenim un tercer experiment que es va realitzar a principis dels 90 a l'Institut Harmat. Que d'aquest també en parlarem bastants cops en aquest programa. Harmat, que vol dir Matemàtiques del Cor, i és a Califòrnia, Estats Units. Ells van analitzar el cor humà com alguna cosa més que una simple bomba que transporta la sang a través del nostre cos. Van descobrir que el nostre cor és i té el camp magnètic més gran del cos i que aquest camp magnètic que produeix s'estén més enllà del cos físic. És a dir, se'n va, diguéssim, més enllà de la barrera de la pell. Anteriorment van descobrir que al voltant del nostre cor hi ha un camp magnètic en forma de tub de toro, que perquè s'entengui una mica, això del tub de toro és bueno, els camps magnètics tenen aquesta forma, és com si ara ens imaginem la Terra, que surten els camps magnètics del pol, surten per fora de la Terra, tornen a entrar, diguéssim, pel pol sud. Doncs aquests camps magnètics que ens protegeixen de la Terra, nosaltres ho tenim a escala amb el nostre cor. És com una energia que es va repetint de manera infinita, que va fent voltes de manera infinita amb el que podríem dir com en forma de dònut, com si anés del centre del forat del dònut, sortís a fora i tornés a entrar cap a dins. És perquè entengueu una mica la forma d'aquesta energia. Doncs aquest camp magnètic que tenim al nostre cor s'estén entre 1,5 i 3 metres fora del cor humà. I la pregunta va ser, hi ha alguna energia que és transmesa per aquest camp més enllà del nostre cos? I van fer el següent experiment per provar la teoria. Van entrenar voluntaris per sentir emocions ben definides d'amor, odi, depreci, de por, etc., ben variades. En aquest procés es mesurava l'ADN per veure com responia, mentre els entrenava, diguéssim. I van veure que davant d'emocions com l'amor, l'apreci, compassió, perdó, etc., que són emocions que podien catalogar com a bones, perquè ens entenguem ràpidament, l'ADN s'estirava i es relaxava. I el que sabem per altres experiments és que aquest estat de relaxació de l'ADN enforteix el nostre sistema immunològic. I passa totalment al contrari, això és una mica de lògica saber-ho, vull dir, tots sabem que quan estem una mica estressats, ens agostipem, ens trobem més malament i tot això, doncs passa al contrari en presència de sentiments d'odi, de temor, de por. Aquestes emocions contrauen l'ADN i no permeten que estimuli el sistema immunològic. Avui en dia, com deia, sabem que si vivim en un estat d'harmonia, el nostre sistema es manté fort, mentre que, del contrari, som més propensos a contraure malalties. Aquest experiment, doncs, ens demostra que les emocions humanes tenen el poder de canviar la forma del nostre ADN. Vol dir que quan ens centrem en certs estats emocionals, tenim el poder de modificar el funcionament de l'ADN al nostre cos. Aquest és el principi d'una tecnologia interna, probablement molt antiga, que va ser descrita a l'antiguitat i que ara comencem a entendre. El curiós d'aquests experiments, i això és bastant divertit, és que cap d'ells es va dur a terme sabent que l'altre s'estava fent. Vull dir, un el feien als Estats Units, l'altre va pensar un rus, l'altre no sé
eren
qui...
totalment però, desconnectats sí, entre si.
Vull dir, no es van posar d'acord per fer-los, ni tenint una visió que simplement aquesta gent es va preguntar. Es va fer una sèrie de qüestions i va decidir doncs, investigar sobre el tema. Però si agafes els tres experiments, veus que tenen unes línies generals i que encara que s'hagin fet per separat, a l'ajuntar-los, comencen a escriure una història i diu alguna cosa així, la història. El primer experiment ens ensenya que el nostre ADN té un efecte directe al nostre món. Els objectes físics se composen al nostre món a un nivell energètic. El tercer ens diu que a través de les emocions tenim el poder de canviar el nostre ADN, tenint un efecte en el món que rodeja. I en el segon experiment veiem que encara que estiguem a la mateixa habitació o a 700 km de distància, els resultats són els mateixos. No estem lligats per l'espai i el temps, i no només això. Tu i jo, i tot qui tingui la condició d'humà, tenim un poder que no està lligat a les lleis de la física de la manera que l'entenem. Hi ha quelcom especial que fa que les nostres emocions, pregàries, creències, transcendeixin els límits del temps i de l'espai tal com els coneixem avui.
Ben interessants aquests experiments. La veritat és que sacsegen bé la física convencional i bueno, tot aquest coneixement occidental.
És una cosa que mai ens han ensenyat. Sí. No...
Fem una miqueta doncs, de tertúlia d'aquests experiments, com els perceviu, què us ha sobtat més? Comencem per tu mateix, Pau.
Bueno, jo, primer de tot, m'ha semblat molt interessant això que ens ha explicat el Roger. Jo, quant a la física, no tinc uns coneixements molt amplis, però jo penso una cosa que això estarem tots d'acord, i és que de vegades les nostres idees poden canviar la nostra percepció de veure les coses. I jo penso que moltes vegades, és una cosa molt, molt, molt tonta que es diu, però allò que es diu que la gent admira tal com admires a tu mateix, no? O que la gent et veu a tu...
Sí, que sembla tonto, però...
La vida és un mirall, no?
Exactament.
També... Sí, sí.
Exactament, que sembla que això mateix, no? Que, és a dir, el que realment podíem dir que, per així dir, les idees poden arribar a determinar la manera en què entenem i veiem la vida. Llavors, jo trobo molt interessant perquè jo penso això de que si tenim un caràcter o més afable que no tenim un caràcter nou tant, doncs poder estem més susceptibles a uns certs canvis o a unes certes coses. I jo això me n'adono, que per exemple en moments que podíem dir quan els sentiments estan més febles és quan som més propensos a que hi hagin aquests canvis. I jo n'estic d'acord, jo penso.
I tant, Jordi?
Sí, lligant una mica, perdó, amb això que comentava, no? És veritat que se'n parla molt poc de tot això i a les ciències a nivell acadèmic i a nivell de les escoles, instituts i de les carreres no sentiràs a parlar de res d'això.
No, és que estan ensenyant coses de fa, bueno,
evident, vull dir,
del segle passat.
Ja, costa molt que sedimenti
el coneixement. I t'ho ensenyen que sembla que allò és l'única veritat, i com si fos una raó que ningú pogués dubtar.
Sí, sí.
I això va fent que tota la gent es cregui que allò és l'única manera d'entendre el món, però després quan te n'adones que hi ha una altra gent que està fent experiments i que està buscant entendre coses que amb la física tradicional no es pot entendre, veus que és molt interessant i que podria ajudar molt a que el món fos d'una altra manera, i llavors potser et preguntes que no interessa
que
això no interessa molt que la gent ho sàpiga perquè tot podria ser diferent, i clar, no se sap fins a quin punt ho volen dir, et volen ensenyar una cosa si perquè és així o perquè no et sàpigues l'altre.
Clar, perquè si la majoria de gent és conscient, canvia molt el tema,
sí,
que també aquest el tema de la consciència i la consciència també és interessant perquè no és ben bé el mateix i són conceptes significatius.
Sí, mira, la consciència, el meu entendre amb S, N-S, consciència, el que seria és com... Perquè molts cops parlem de consciència, com dèiem abans, que dius, hòstia, he pres consciència sobre això, jo què sé, sigues conscient quan tens un cotxe que corre molt, sigues conscient que corre molt, no sé què. però dona la sensació a vegades de que no acabem de saber ben bé que el que estem parlant, no? Llavors, buscant una mica, clar, hi ha la paraula consciència amb S i consciència sense S, no? I era com una mica mal de cap que mentre ens miràvem, sí, mentre apreníem tot això que estem aquí exposant-vos, doncs teníem una mica aquest dubte. I el que he entès és que la consciència amb S, diguéssim, és com... O sigui, tu quan dius que ets conscient d'algú, de que, jo què sé, com l'exemple que posàvem abans, de que el cotxe corre, doncs sóc conscient de que corre. Doncs aquesta consciència sense S seria com un aprenentatge, no? Com algo que hem hagut d'aprendre per poder actuar conscientment, com aquell que diu. I la consciència amb S, el que entenc jo, és que és com algo que és més de tots, no? És com ara que parlàvem de l'ADN, és com l'ADN a nivell de cervell, de la ment, doncs de tot el que seria l'espècie, no? És com algo que s'ha anat com forjant al llarg de molts anys, de moltes creències, de moltes formes de viure, que ara també s'està barrejant molt amb el tema d'internet, que estem tots bastant més interconnectats, però és com algo més profund, no? Vull dir, d'alguna manera ho passaria més a la part de l'inconscient que no pas a la part del conscient.
Sí, totalment d'acord.
La paraula consciència, saps? Vull dir, és una mica liós, però bueno.
Sí, sí.
Sí, també potser fa més relació a tot aquest camp quàntic o etèric, o no sé com ho has dit, de la influència que té, com demostren els experiments, les emocions, i poden arribar a canviar les coses a nivell físic. Això seria més d'aquesta consciència que tu fas referència.
Exacte, sí, sí.
I seguim d'aquesta breu pausa. Molt interessant això dels experiments. Em ve al cap un experiment, no?, que deien que el millor meditador del món, amb la seva classe, el seu grup, van estar a New York en diferents moments, vull dir, totes les condicions, etc., provades, i el que feien era meditar, i alhora veien que les urgències, assassinats, criminologia, etc., etc., disminuïa a uns límits molt, molt bèsties, vull dir, de manera molt significativa. I això que van provar diferents hores, dies de la setmana, etc., i l'efecte era el mateix. Passa que també després es revertien els efectes.
Sí, sí. Clar, perquè d'alguna manera ells meditaven des de la consciència de que a la ciutat hi havia... O sigui, des de la creència de que la ciutat i que existien els accidents, els assassinats, els segrestos, vull dir...
Ells una mentalitat de pau.
Exacte. Ells feien com un parèntesis de pau a la ciutat, però seguien creient el seu subconscient, la seva consciència... Deia que sí que els assassinats i tot el que podrien catalogar com així és dolent, doncs seguia passant. I és el que passava, que paraven de meditar, i aquesta situació de pau durant aquesta hora...
Aquests índexs de criminologia, per dir-ho d'alguna manera...
Sí, baixaven, però llavors revertien, exacte, quan paraven revertien. I de fet l'experiment, ara que recordo, es va dur més enllà, perquè després de provar a diferents hores, dies, llunes, tot el que... podríem...
Tots els factors,
sí,
possibles.
Qualsevol coincidència, doncs es va fer un projecte del rotllo més gran, que ja era global, no? Diria que es va fer com una plataforma web, no sé si va anar ben bé així, però...
Sí, em sona molt.
Era com un web que d'alguna manera es va quedar molta gent del món, alguns centenars de milers de persones, diria que van aconseguir reunir, per meditar tots a la vegada, doncs, per aquesta
paraula. Sí, que quedaven paraula mitjançant internet i...
Sí, sí, i això no fa gaire, tampoc, vull dir, sí. Potser fa 10 anys o així, hi havia la guerra d'Iraq, quan passava. I el curiós és que va ser això, que van quedar durant una hora, i durant aquesta hora tota aquesta gent que es va connectar i que es va apuntar a l'acte, doncs van meditar sobre, bueno, per sentir pau, no? Com dèiem abans, que en els experiments que entrenaven a gent per sentir emocions, doncs ells estaven entrenats per sentir pau. I quan passava en el món hi havia conflictes armats com el d'Iraq, sobretot, doncs durant aquesta hora no tiren ni una bomba, es veu, saps? Vull dir,
que
és bastant bèstia, saps? Vull dir que...
Hi ha com una teoria que respalda una miqueta això, no? Que em sembla que era que el 12% d'un lloc...
Era com una fórmula, però era l'arrel quadrada de l'1%, saps? Que jo vaig quedar parat per la poca gent que
era. Sí, exacte, exacte. I tenint això, és com una llei o una teoria de voluntats, que si la voluntat amb això ja és suficient per canviar el que ens rodeja, la situació, exacte, la situació del moment, sigui criminologia o siguin guerres, etc, etc. Vull dir que si tinguéssim una consciència global de tot això, la voluntat ja seria suficient, que si tots exercíssim aquesta consciència, ja seria suficient com per canviar el món, per així dir-ho.
Sí, la situació es aniria revertint.
Molt bèstia. Ja. Doncs si us sembla, passem a la cronologia del pensament per veure que això no ho diem nosaltres i no es diu ara, sinó que fa molt de temps que molta gent no apel·la només a aquesta física occidental, aquesta manera d'entendre el món des de l'antiga Grècia, Plató, indis, Hopi, maies, etc, etc. Per fer-ho, comptem amb la Nerea Martínez.
Bueno, comencem amb el proverbi Sioux, que diu: ciertas cosas pueden capturar tu mirada, pero sigue solo a las que puedan capturar tu corazón. El gran abuelo Hopi: un hombre que no vive su visión está viviendo su muerte. Del filósofo Sócrates: solo hay un bien, el conocimiento; solo hay un mal, la ignorancia. De Platón: la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. De Epicur: la necesidad es un mal, no hay necesidad de vivir bajo el imperio de la necesidad.
Molt interessant la filosofia d'Epicur, que he estat llegint recentment, i bueno, després de... Bueno, Epicur és poc després de Plató, i bueno, ell es va instruir en tota aquesta filosofia platònica i discrepava, de certa manera. Va crear la seva pròpia escola de filosofia a Grècia, un tio que se'n va anar a viure en plan hippie, però ben bé, vull dir...
A l'època, no?
Sí, sí, se'n va anar amb quatre amics a una casa, tenien el seu hort, eren autosuficients, no participaven de res del món comercial de l'Atenes del moment... I bueno, la seva filosofia, una de les parts fonamentals era que la felicitat no venia del materialisme, que quan necessitàvem alguna cosa materialment, o creiem que necessitàvem alguna cosa, era alguna carència emocional, que per exemple una de les bases de la felicitat era l'amistat, etc, etc, tots aquests valors. I durant 500 anys es va establir aquesta filosofia com a filosofia predominant. Inclús recordo un fet que és molt curiós, de que es va aixecar un mur a el que seria l'Orient Mitjà, un home força ric que abans de morir, doncs, la seva voluntat va ser que en el mercat més important d'aquella ciutat va aixecar un mur amb 500 o 600 frases de la filosofia epicurea. I es veu que això influïa molt en les vendes del mercat i tal. Sí,
no,
el tio va dir: mira, jo ara ja no em queda gaire temps, vaig a fotre algú ben parit, i sí, vaig aixecar un mur de no sé quants metres, el tio, i molt bèstia. Imagineu-vos que la filosofia predominant del moment fos aquesta, quines conseqüències tindria en el món actual, oi?
Sí, sí. Però hem perdut tot això, vull dir, com abans comentàvem també, amb el tema d'interessos i això. Però ara que aquesta frase de l'Epicur sobre la necessitat... No, perdona, parlo sobre la Plató, que diu la pobresa no ve per la disminució de la riquesa, sinó per la multiplicació dels desitjos. Vull dir, ja ara no sé d'on ho he tret, perquè m'he informat bastant, he mirat bastantes conferències, he llegit una mica, però he entès una cosa que té molta relació amb aquesta frase, que va relacionar amb això de la riquesa, vull dir... amb que et diu, d'alguna manera, que la riquesa és un estat emocional, no? Vull dir,
exacte.
Tu pots mirar la teva llibreta i tenir 1.000 euros, però si la teva resposta emocional al llegir els 1.000 euros és de satisfacció, de joder, que vaig bé, saps, que arribo a final de mes, allò, molt bé, doncs d'alguna manera no et falten diners, no necessites. En canvi, trobem molta gent, i ja, vull dir, ja se'ls veu les cares llargues a molta gent d'aquesta de negocis i que fa molts diners, gent que potser té a la seva compte 1 milió d'euros, però
foten cara llarga,
saps? En volen més i més, saps? I,
sí, sí, i tant.
Saps? D'alguna manera la riquesa és alguna cosa que et generes tu mateix.
Sí, sí, i es veu en molts casos que gent que té menys coses però viu més feliç, i hi ha gent i els banquers, els empresaris que tenen com la necessitat constant de voler guanyar diners i si no aconsegueixen el que volien es posen tristos i són gent que, com dius, tenen segur les comptes plenes d'euros i això també et marca una mica doncs, el tipus de societat en què vivim on és més important, vull dir, tens com necessitats constantment de voler coses i mai parar-te a pensar i estar content amb el que tens. I això sí que és veritat que, com ja hem dit, altres civilitzacions sí que s'enfocava tot d'una altra manera que no és la d'ara, no? Hi ha altres civilitzacions, diguem, abans de que les haguem exterminat, tenien una altra manera de veure les coses molt semblants a lo que ara aquests experiments ens demostren. Ells ja parlaven doncs, de que els homes tenim algo que interactuem amb la naturalesa sí. I això sembla que s'ha oblidat aquí a Occident.
I d'alguna manera jo crec, vull dir, nosaltres perquè ens hem posat manos a l'obra hem volgut investigar i llegir i mirar i tot el que sigui, però jo crec que aquesta creència de que tenim algú dins que ens fa diferents i tal és una cosa que de petits ja com que ho ensumem, no? Quan, allò que dius, o quan mires al cel, és com aquests dubtes existencials, hòstia, saps? No?
Intuïtivament,
de saber que no ets un simple animal, un simple organisme biològic que va fer aquí les seves coses, sí. Ha caigut aquí al mig i ja està, no? I és una cosa que jo crec que ens costa de creure un cop ens hem posat molt amb el sistema, no? Del plan que ja actuem molt conseqüentment amb el que se'ns dona, però que a la vegada, quan ens preguntem les coses, és com si ja ho sapiguéssim.
Amb això de la riquesa, oi, m'agradaria saber si la Mancio Ortega es considera feliç amb els 70.000 milions d'euros que té,
avui...
que ja és el número 1.
Que ha superat el Bill Gates, o que està allà, hòstia, quina morterada.
Seguim amb la cronologia.
Sí.
Continuem amb Seneca, que ens diu: importa mucho más lo que tú pienses de ti mismo que lo que los otros opinen de ti. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. De Montaigne, la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos, y a falta de testigos, declara contra nosotros. De Voiture, el secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente repose.
Això ve molt acord amb aquests experiments que dèiem, sobretot el de que demostrava, no?, que l'està relaxat l'ADN.
Sí, sí.
Doncs això és coneixement gairebé...
Sí, perquè a part, segurament això va molt relacionat amb que la ment sempre, vull dir, quan tu sents que has de fer alguna cosa, tens moltes ganes de fer alguna cosa, i et ve aquella sensació, sí. Perquè diuen els castellans que vols fer allò, vull dir, si quan t'hi pares a pensar... Normalment no l'acabes fent, perquè clar, la ment sempre et va posar en pos. Vols dir que això hauries de fer? Vols dir que això...
Contextuals, oi? Sí.
I clar, això et genera estats emocionals d'estrès, d'ansietat, sí. de que no podria...
Això ho descrivia Freud com aquella lluita entre l'això, que serien aquests instints, aquestes corazonades, per dir-ho així, el jo, que seria el teu conscient, que tu com decideixes, i el superjo, que en aquest cas es refereix a allò que la societat voldria de tu, tot allò que està ben vist per la societat.
És una idealització,
sí, exacte.
No?
Llavors que és una eterna pugna entre que es disputa en el terreny del jo, que tu has de dir, hòstia, segueixo el que... o faig el que la... Clar, és fotut.
Sí, sí.
De Voltaire, la casualidad no es ni puede ser más que una causa ignorada de un efecto desconocido. De Schopenhauer, la intuición no es una opinión, es la cosa misma. El honor es la conciencia externa y la conciencia el honor interno. De Nietzsche, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo.
Clar, aquí també t'està dient això, oi? La societat et pot importar molt, sempre t'importarà perquè estàs immers en ella. Però i sí que pot tindre unes conseqüències negatives a vegades voler ser un mateix perquè potser no estàs recolzat per les...
No agrada,
exacte,
perquè...
exacte. Però bueno, ell t'anima i jo també hi animo,
que
ningú preu és massa alt amb el de ser un mateix. Jo crec que no et pots sentir millor que actuant honestament amb tu mateix. Ser honest amb un mateix no és fàcil i és molt important.
S'ha de treballar per fer-ho. Jo crec també que és molt inconscient la cosa aquesta de que la gent a vegades, quan veus algú que no que destaca, sinó que ja no diríem que és una persona normal, ja diríem que és un raret, que ja no, saps, que és una persona diferent, jo crec que és molt inconscient el fet d'assenyalar-ho, saps? Jo he dit aquest, saps? L'enriure-se en el voler-lo desprestigiar, però perquè sí, sí. Inconscientment hi ha aquesta por, o sigui, l'inconscient veu que aquesta persona està fent allò que realment vol i que està actuant com realment sí, sí. Vol, no? I clar, traeix i tu dius, això és dolent, la ment es posa allà com quadrada, anem-lo a posar per sota nostre.
Que referent no? A això, Seneca ens deia aquesta frase que acaba de dir la Nerea fa res, tres o quatre frases, que importa mucho más lo que pienses de ti mismo que los otros opinen de ti. Lo que tu irradies i lo que tu et sentis bé amb tu mateix és incomparable, és molt més important que estar-te per al que pensin els altres, perquè no podem agradar a tothom i el més important és agradar-se un mateix.
I tant.
Seguim amb Sigmund Freud, que diu: la ciència moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas.
Un tio que era molt científic, un tio el pare del psicoanàlisi, i és conscient de que la medicina té unes limitacions i que unes paraules poden ser molt medicinals.
I tant.
I per últim, de Gandhi: el amor jamás reclama, da siempre; el amor tolera, jamás se irrita, nunca se venga.
Déu-n'hi-do aquestes frases que, bueno, que ens diuen això, que se sabe, que fa molt de temps que gent que ha tingut molt honor en la història de la humanitat, per dir-ho així,
i
ja ens ve dient
a
que...
A part, molta d'aquesta gent, Einstein, també podria, o sigui, hi ha molts científics també que...
Sí, moltíssim.
Que ens els hem escoltat per el que hem volgut, o sigui, com d'alguna manera hem desclassificat, hem separat el que ens ha anat bé, parlant des de la banda científica tal com la coneixem ara. Hem anat agafant el que ens ha anat bé per no desmuntar el xiringuito tal com el sí. Tenia muntat, però en canvi aquesta gent ja et postulava totes aquestes històries.
Però fins i tot de tal manera que es modifiquen inclús els títols dels llibres, com per exemple el discurso del mètode de Descartes, es deia Regles per a la direcció de la mente, que no és lo mismo, saps? Vull dir, que ojo, que és molt diferent, i de Descartes es diu ben poca cosa. Jo me'n recordo haver estudiat Descartes a batxillerat, i jo després he llegit Descartes i dic, tio, si m'haguessin dit que Descartes era això, hagués tingut un interès, sí, tu, per Descartes, impressionant.
Parlant de Descartes, hi havia una frase que em molava molt, que et deia... Era algo així com que per arribar a la veritat és necessari almenys un cop a la vida desprendre't de tot allò que creus conèixer, no? Del plan, tira tot el que has après i tot el que s'ha de fotut
sí,
al
sí,
cap.
Sí, sí, ell parteix d'això.
Sí, sí.
Ell diu la fes. Diu en el discurso del mètode, no?, que ell el que va tindre que fer és a partir de que havia acabat els seus estudis, donar-se compte de que tot el que havia après no valia per res, que tenia que construir la seva nova moral, perquè tot estava ben fotut. I a partir d'aquí ja crea el seu propi pensament, amb aquesta veritat última de que existeixes tu, perquè penses, però no el teu cos, la teva ànima, que no és el mateix, i ho diu ben clar, i que a partir d'aquí tu t'has de crear el mètode, al final és un mètode per tu crear la teva moral, perquè com que la moral és algo molt relatiu, cadascú ha de tindre la seva, vull dir. Saps què et vull dir?
Bueno, hi ha una frase de Sartre, un dels principals ideòlegs de l'existencialisme francès, que diu: el hombre no nace, sino que se hace. I jo, després de llegir i escoltar aquestes frases, me n'adono que això dona molt per parlar, perquè la filosofia, al cap i a la fi, no és més que la visió que tenen les persones d'entendre el món i de veure i percebre'l. I això dona molt, donaria molt a parlar, a analitzar cada frase, cada significat que guarda cada paraula. Però jo, entenent que aquestes persones, aquests ideòlegs, el que han intentat fer ha estat una mica intentar trobar el significat de moltes coses de la vida, que moltes persones i molts homes no han sabut trobar-hi. Perquè al cap i a la fi l'existència no és més que allò que aquell significat que vulguem donar-li, no? I llavors la filosofia surt com aquell mètode, com aquella ciència que intenta analitzar i que intenta trobar allò que a l'home sempre li ha faltat. I és la meva visió.
No, sí. I a més... Perdó. Estic molt fotut, eh? És molt important entendre això una mica la relació entre l'home i la societat per comprendre bastantes de les coses que aquí hem tractat, com per exemple el que dèiem de quan ets un nen que tens molts cops intuïcions i t'imagines les coses, no? Aquí hem parlat, per exemple, a Schopenhauer de la intuïció. El que passa que a mesura que creix o que creixes, el que anomenem per créixer no és res més que el que aprenem que ens diuen.
Sí, i això, madurar, com aquell que diu. El que diem madurar és com això que totes les hòsties aquestes que ens van donar al cervell i...
Llavors, tu, a mesura que creixes, vas assimilant doncs, tot el concepte de, que reps de, dels grans, representa, o dels qui t'ho ensenyen. I clar, tot el que tu et podies preguntar, vas rebent informació tant de l'educació com de casa, com de tot arreu, de que les coses són d'una manera, i tu llavors ja no les qüestiones, les coses. I diguem-ne que tu doncs, les reps com si fossin coses naturals, indubtables, que les coses són així perquè així han de ser. I llavors, clar, aquesta disputa que ens parlava el Víctor, de voler, tot i acceptant que tu depens de la societat, voler tu buscar la teva manera de pensar les coses, que sempre hi ha aquesta dificultat que, si ets diferent, doncs la societat pot ser mal vist i això sempre serà molt difícil perquè a vegades, quan ser jove, és molt difícil valorar si, si et surt més a compte fer el que tu vols fer o dir el que tu penses que ser més ben vist pels de la classe i això. I des de petit, doncs, se'ns imposa tot una manera de fer i tota una estructura des de la societat que llavors tens molt difícil de pensar les coses des d'un altre punt de vista. I un exemple és aquest punt de vista de tots aquests experiments. Tu això no ho sentiràs mai a no ser que tu ho vagis a buscar. És a dir, tu t'expliquen una cosa i només una única cosa. Per tant, tu l'entens que és l'única veritat. I llavors has de ser tu qui hagis de dedicar-te a pensar i a buscar altres camins. Com, per exemple, la filosofia com a ciència que ens deia Pau. Passa que ara veiem que, per exemple, la filosofia ho volen treure de batxillerat.
Hòstia, sí, ja.
Perquè, si no, la gent poder pensaria i val més que en vés a pensar, doncs...
No vaig quedar de pedra, no, és veritat, això. D'alguna manera els interessa molt a aquesta gent que no pensem per nosaltres mateixos, perquè com més mastegats ens doni tot i com més bé reaccionem des de la part negativa de tot el que estem parlant a tot aquest sistema, més contents estaran i menys els desmuntarà el xiringuito. I clar, l'educació és el lloc clau per fer-ho, vull dir, quina societat, vull dir, si també és somiar una mica, no? Però no té per què, vull dir, no té per què ser un bon camí a escollir. Vull dir, jo per exemple penso que una societat, la figura més important, però és que ho trobo d'una lògica aplastant, ja no m'ho diu ni la intuïció ni res, vull dir, ho trobo molt lògic. Que
raonament lògic, directament.
Sí, que hauria de ser el mestre, vull dir, ens passem des de que som petits i aprenem a parlar fins que fem 20 i pico anys o alguns més amb mestres, amb gent que ens està ensenyant, saps? I en canvi aquesta gent veiem que cada cop els estan retallant més, de que no sé què, i bueno, i tots hem tingut professors que de professors no en tenen gaire, saps? Vull dir que hasta nosaltres els hi
podríem... Que s'adapten a la situació com poden i...
Sí, pocs... Vull dir, sí que hi ha professors bons i tot el que sigui, però és com un reflex de la societat en què vivim, no? Que el mestre sigui una persona que no està gaire ben pagada, podria ser un reflex de tot això que estem parlant.
No, jo estic molt d'acord amb el que esteu dient. A mi, de fet, també una mica al cap la pel·lícula de La llengua de les mariposes. No sé si l'heu vista.
No.
Que és un professor de la Segona República i s'emporta els nanos al bosc i els ensenya perquè les classes són més enllà de l'aula. Jo penso que educar és aprendre i aprendre és créixer. I jo penso que és fonamental que aquelles persones que volen aprendre, és a dir, prendre's d'una altra manera la seva concepció del món i de la vida, perquè com hem vist n'hi ha el cànon, que és el cànon polític i el cànon social que moltes vegades ens hem posat, el que volem ser, que ja també ve determinat d'aquest cànon, i a la vegada el que nosaltres realment volem.
Clar, deia Descartes, per mi molt acertadament, que l'educació havia de ser, que ja en aquell temps no ho era, l'educació havia de ser aquella eina que et permetés resoldre les situacions de la teva vida. I en canvi, ell deia que ja en aquella vorens era l'eina per fer de manera sistemàtica una tasca de manera acceptable. Que no és el mateix donar-te les eines per tot el que necessites a la teva vida, tindre aquelles eines per poder superar-ho, afrontar-ho i manegar-t'ho com tu puguis, que t'ensenyin sistemàticament a fer una labor...
Un manual del món.
Exacte, exacte. I ja es queixava d'això Descartes en aquell moment. I clar, això ens porta a què és la filosofia i per què poder no estar interessant, no interessa que la gent estudiï filosofia al batxillerat, per exemple. Clar, és que la filosofia és una eina, des del meu punt de vista, que et permet qüestionar. És la base la base de la filosofia és el qüestionament de l'estatus quo, del modus vivendi. La veritat de les coses és realment la que m'estan venent, la que m'estan dient. Per què? Puc qüestionar-ho, tinc la capacitat, i això és el que et ve a dir una miqueta la filosofia. I després també estan aquests, per mi, dos sentits comuns, un que és el sentit comú propi, per mi, humà, i l'altre que és cultural. I en aquest cultural t'hi fiquen moltes coses que tu entens com a sentit comú, que són indubtables, però no ho són realment. Són culturals i haurien de ser qüestionades.
Sí, sí, de fet jo dubto que arribi a haver un sentit comú natural. És a dir, jo crec que ja tot et ve directament imposat. Però és això que dèiem, no? Hem vist com l'educació s'ha convertit... No en... Tu has dit que és aprendre. Educar hauria de ser aprendre a pensar. És a dir, no que... Vull dir, la cultura i l'educació i l'ensenyament no ha de ser... Doncs jo tinc un cap buit i se m'hi han d'anar ficant coses... Perquè jo ja la sé. Sí,
el cap està ple, realment. Ja.
Clar, no és... mira, aquest any va passar això. Vull dir, això no... Vull dir, està bé. Et pots saber a l'enciclopèdia, però això per mi no és saber res. Vull dir, sí, et sabràs moltes coses, però a l'hora de la veritat no sabràs a tu entendre i a poder raonar les coses, quines convenen, quines no, a mirar des d'altres punts de vista. Això no t'ho ensenya l'educació. I cada cop ho ensenya menys. I si ara treuen filosofia, encara t'ho ensenya
aquest tipus d'educació s'està suplint amb el que seria la filosofia. Si la treuen, anem mal encaminats. Per mi, la raó última de la filosofia és aquesta utilitat per millorar la vida de les persones emocionalment, perquè crec que és molt visible que la gent no sap avui en dia gestionar bé les seves emocions.
No, i tant.
Que jo crec que és un problema gravíssim.
De fet, tenim
i que
sort.
No ens n'ensenya ningú.
Ara podríem treure el tema una mica de la bioneuroemoció, que va molt sí. Per aquí. Tenim la sort, i us en parlarem segurament en pròxims programes, de que aquí a Catalunya tenim un doctor, un terapeuta, que es diu Enric Corbera, que els que estem aquí a la taula tots ja l'hem vist i hem vibrat amb ell, que és un home que d'alguna manera, i va molt d'acord amb el que aquests experiments i aquestes frases ens expliquen i ens ensenyen, que té una consulta on hi va gent amb tota sèrie de malalties i enfermedats, però sobretot, i una de les més importants, és el càncer, no? Però bueno, també tracta al·lèrgies, també tracta, pues, que si asma, que si, bueno, molta varietat de coses. I el seu mètode no es basa en no és el que entenem com a mèdic
convencional, vull dir, no és el convencional.
Ell no et diu que no et mediquis, saps? Ell et diu que tens un cos, que si tens una enfermedad necessita un medicament, no? Vull dir, seria també molt tonto, com aquest nano que es va morir fa poc aquí, que els pares, no el mediquem, no el vacunem i tal, doncs home, el
sí,
fill
sí, és clar.
Saps? Vull dir, poder t'enganxa. Però ell, amb el que vas a la seva teràpia, és en buscar quina és la raó emocional, quin és el xoc emocional, quin és el
motiu emocional.
El punt de desharmonia que va desencadenar aquesta malaltia, en aquest cas. Per exemple, ara que me'n vingui alguna al cap, jo què sé, una persona, mira, amb aquesta m'hi vaig trobar jo, una persona amb càncer de coll, no? Jo estava treballant a una empresa i em va tocar estar amb una persona que al cap d'uns dies va...
Li van diagnosticar
un càncer de coll. I després que jo me n'adonés, això va ser per Nadal, més o menys, després de Nadal em va tocar estar amb ell, allà treballant, bueno, colze a colze. I l'home aquest, no? jo ja vaig mirar de no treure molt el tema, perquè era un home de 60 anys i era com, hòstia, saps, ara que jo de què li haig d'explicar jo de tot això a aquest home, no? Quina cosa haig de dir? Però bueno, el mateix home em va treure el tema de que, bueno, que tenia càncer, que si ho sabia, tal, i jo el vaig dir, home, doncs sí, m'ho han dit, i de què el tens, no? I em va dir, doncs el coll, tinc un càncer de coll. I jo li vaig preguntar, amb una mica de pica, amb un toc picaresc, allò, i per què el tens, no? I lo típic, que si el tabaco, que si no sé què, que si... sempre les culpes cap a fora, saps? Sempre perquè treballo en productes químics, perquè fumo, perquè no sé què, perquè si l'aire, però sempre fora. Però si fos per aquesta raó, tots els que estàvem allà i fuméssim també hauríem de tenir càncer, no? Vull dir, no s'acaba d'omplir. I llavors jo doncs vaig dir, va, aviam si li puc anar traient alguna cosa a aquest home, aviam si puc provar una mica tot aquesta mena de coneixement que estem aprenent. I li vaig preguntar quan li va començar a venir, o sigui, quins van ser els indicis, per què va decidir anar-se a fer la prova per si tenia càncer o no. I l'home m'explicava que feia dos mesos, o sigui, dos mesos abans d'aquest dia que ho parléssim, doncs cada dia va anar perdent una mica de veu, cada dia es va anar tornant més afònic, fins que un dia va decidir anar al metge i li van diagnosticar aquest càncer de coll. I jo li vaig dir, bueno, clar, tenint en compte tot això que ara estem parlant, hi ha d'haver-hi un moment, un xoc emocional, un moment de desharmonia perquè aquesta malaltia es desencadeni. I li vaig preguntar, hosti, i aquest primer dia, o el dia abans, què va passar, saps? Vull dir, a partir d'aquest vas posar fònic, saps què vull dir? I el tio em mantenia, eh? I em va dir que va tenir una discussió molt forta amb la seva dona. Llavors, jo, que ja havia estat treballant amb ell altres dies, ja vaig poder entendre que la seva relació amb la seva dona, doncs, no era del tot...
No anava del tot bé.
No s'acabaven d'estimar, saps què vull dir? Allò que com ens trobem moltes famílies de gent que està tota la vida junts i es matarien i es foten els pats pel cap, bueno, coses d'aquestes situacions que s'aguanten que no es tenen que aguantar. I l'home, això, com dèiem, explicava que va tenir una discussió molt forta amb la seva dona i que a partir d'aquell dia va començar a tenir, patir afonia. I on va venir pel cap dir-li, i ja li vas dir tot a la teva dona quan els vau discutir? I el tio em va respondre, diu, no la vaig engegar a tomar pel cul, saps? I doncs vaig, saps?
Sí, és curiós.
I com us explicava, quan hi ha aquella... Quan tens ganes de dir alguna cosa a algú, o allò tens ganes de cridar, tens ganes de parar una situació, doncs et crema a vegades el coll. Se't fa com un nus aquí al coll, que estàs aquí, que està lluitant les paraules per sortir, però les callem. Doncs aquest home hauria ser tal el ressentiment acumulat durant tants anys de discussions, m'imagino jo, que mira, algun dia el cos li va dir, escolta tu...
Sí, sí, que evidentment la medicina tradicional és un camí que no s'ha de deixar de banda. Home, vull dir que és òptim, però que si sabem, ja des d'aquests experiments, i tots sabem, com bé ha dit el Pau abans, que si tu et sents pitjor, estàs uns dies d'un estat anímic més baix, és més probable que t'encostipis o... que això és coneixement cultural de tothom, que jo crec que ja intuïtivament ho sabem.
Sí, sí.
Doncs home, què menys que treballar des de les dues parts, des de les dues vessants, o sigui, si hem de treballar emocionalment un problema i alhora amb la medicina conceptual, doncs les probabilitats d'èxit seran més grans. És a dir...
Ara molts, bueno, justament en aquest que dèiem, a l'Enric Corbera, li va molta gent a la consulta. Bueno, us recomanem tots des d'aquí que el busqueu i us informeu d'aquest home, perquè
és curiós,
és un geni, sí. Vull dir, jo és la persona amb més o de paraula que he vist mai, però bueno, tret d'això, doncs en aquest home a la consulta li ve gent que li queden dos telediaris que estan ja finiquitats, que a l'hospital li diuen, escolta, que aquí ja no podem fer res més amb tu. Doncs molta d'aquesta gent que li arriba a l'Enric Corbera, el doctor que li ha programat la quimioteràpia, que li ha fet el tractament d'al·lèrgies, el que sigui, doncs quan ja ha vist que no pot anar més enllà, li diu, escolta, prova'm això, saps? Que fins i tot els doctors que ja tenim per aquí ja comencen a pensar que la medicina no és l'única manera de curar les coses, perquè...
Que no ho pot acaparar tot, aquesta
exacte,
medicina.
Exacte, perquè no tothom es cura tampoc, sí, saps? Exacte. Al final, vull dir...
Sí, sí, és veritat. Però clar, és que la medicina tradicional... sempre és una cosa com a reacció, és a dir, quan tu ja tens el problema has d'acudir a la medicina. Però amb tots aquests mètodes, diguem que serien més de prevenció, és a dir, si tu ja vius bé i amb harmonia, tu ja no et passarien molts dels problemes que et passen. Però el problema que sorgeix aquí per la societat actual, que és mercantilista i que busca, diguem, els beneficis a tot arreu, que... És a dir, la medicina ara mateix és una indústria i és una manera de guanyar...
De fet, crec que és la segona indústria que té més beneficis en concepte global, les farmacèutiques.
No t'estranyi. I clar, si tu evites perquè la gent conegués tot això i tingués més pau interior i visqués més en harmonia, serien molts cèntims que hi hauria gent que no els guanyaria. Clar. I el mateix amb una de les altres indústries, com la indústria d'armes, el mateix. Això que hem dit de les... diguem, el de l'experiment de Nova York, per exemple, que baixa els crims, etc. Diguem que en la societat actual, que l'únic que busca són els negocis, això no li convé perquè no pot treure negocis d'això. Simplement és que la gent visqui d'una manera amb ell mateixa i que entre tots tinguem una consciència d'una manera d'entendre el món, però aquí no hi ha benefici per part de ningú. Per tant, això no els hi convé a molta gent.
Ah, sí. Ah, perquè porta una altra manera d'experimentar-nos i de viure's. Però això, tot això que estem parlant, vull dir, no és algo que s'hagi descobert fa poc, vull dir, tant a la Bíblia com a tot, bueno, com a la majoria de llibres religiosos, pots trobar paràgrafs i frases que fan una referència total, bueno, que els podríem haver citat aquí pràcticament.
Vull dir que culturalment des de l'antiguitat no es veia així la cosa.
No, ja,
des de
no com ara.
Tot tipus de textos religiosos, de tot tipus de societats diferents, de moltes coses, sí, és espectacular.
Vull dir que d'alguna manera aquest coneixement se'l va apropiar ja al que entenem com a poder fa molts anys, ja saps? Vull dir, la gent poderosa de l'antiguitat ja sabia tot això, ja van poder accedir a tot aquest coneixement. I què van fer? Doncs va dir, tallem-lo, saps? Posem el coneixement nosaltres que ens convingui per nosaltres poder estar aquí dalt. I clar, llavors trobem negocis i gent que estan aquí perdurant i perdurant.
Clar,
i...
passa que si jo estic en un món capitalista i els diners són la supervivència, jo em dec els diners en alguna manera. Llavors, si jo tinc poder per exercir la voluntat popular cap a una banda o cap a una altra, les creences culturals del moment, de l'època, si jo he de vendre un producte, no vull que, potser no m'interessa que sàpiguen que la felicitat poder no prové de tot el tema material, de diners, de tindre un sofà. Quanta gent hi ha amb diners que no saben què fer-ne
i porten
una cara llarga que no se'ls hi treu per res del món. I sí, realment, vull dir, això de la filosofia epicurea, per exemple, que anava molt en aquesta línia de que, bueno, que ja s'estava... La publicitat és antiga, ja des de Grècia, i que ja aquesta filosofia anava en contra d'aquesta publicitat, perquè el que t'estan creant, a més, són putes els tios, per dir-ho així.
Ho saben.
Perquè quan t'estan venent un producte, el que t'estan venent és que aquell producte et produirà una sensació emocional que tu vols. És a dir, t'estan vinculant l'emoció amb el producte. Si no tens el producte, no tens l'emoció. O sigui, que t'estan, primer, desmereixent l'emoció per tu mateix, el sentir-te bé per tu mateix, el pensar el que és la felicitat que pugui ser per tu, el pensar per tu mateix, i després t'estan dient que si tu vols ser feliç has de comprar Coca-Cola. Saps què et vull dir?
Exacte, sí. D'alguna manera ens han inculcat aquesta creència, en la carència, en la necessitat del que necessitem, i hem de treballar, i hem de fer no sé què.
Ei, aquest vull materialisme. Dir,
no es tracta de derrumbar-ho tot, no, d'anar-nos a viure en una muntanya aïllats amb el nostre manat de cabres i filos... No, vull dir, són les circumstàncies, és el que tenim, és el món que ens envolta, però...
Però nosaltres sobre el nostre pensament, doncs decidim, doncs intentem decidir.
I això, el gran invento que els ha servit aquí a les èlits per tenir-nos ocupats i pensant i preocupats amb altres coses és la televisió, vull dir, va ser sortir la televisió i tots els mercats i tot, bueno, el consum tot es va tirant amunt, saps? Vull dir, ens venien ideals i com... Bueno, ideals, de fet ens venien i nosaltres, va, doncs anem-nos a semblar. Clar, com que estàvem dèbils en aquells moments a les nostres societats, doncs ens van comprar.
Bueno, jo penso que realment en aquesta època, la que estem vivint, és l'època de la deshumanització, no? Perquè ens n'adonem ja des de l'antiguitat que hi havia tot aquest pensament i, és a dir, podem pensar que ara hem avançat molt tecnològicament i que ara tenim mecanismes... I
és cert, tecnològicament sí, però humanitàriament...
Però humanitàriament, és a dir, n'hi ha molt per fer, no? I jo, de vegades, penso, no?, fins a quin cert punt, com aquelles persones que són les que més tenen, de vegades són les que menys... I és per la necessitat que crea, a la vegada, aquest sistema que estem... No, i és interessant arribar a la conclusió d'aquesta societat amb les dinàmiques que té, el fet de que es retroalimenta una mica d'aquestes necessitats i també a la vegada fa que la gent es vegi desprovista. I clar, és, no sé, fins a quin punt ens interessa això.
És curiós perquè si avui en dia tu te'n vas a països com Venezuela o països o Àfrica que siguin bastant subdesenvolupats i a més dintre d'aquests països te'n vas a zones on no ha arribat la indústria ni, vull dir, que no tenen ni diners, que fan intercanvis. Mm-hmm. Te'n vas allà i veus que els nanos són feliços.
I tant. Si menges i
tens el teu temps i fas amb ell el que tu vols, realment tu els dones un iPhone i et diuen que nanai i tu que...
Sí, sí. Jo tinc una amiga que és, bueno, aquí a Sant Feliu, que es diu Berta Grau, que ha estat a Sud-àfrica vivint durant un any i va tenir l'oportunitat, o sigui, ella estava a Johannesburg però va poder viatjar a altres comunitats i fer estades a diferents pobles i així, no? I ella flipava, dir, quan va tornar aquí estava de plan una mica trasbassada en el sentit aquest que clar, allà la gent vivia l'experiència de la vida, no? Sortia al carrer i feia el primer que se passés pel camp, no?
Sí, sí. Dir,
no et despertaves, ja pensava, haig de fer això, haig de fer l'altre, pressa, pim, pam, cafè, cotxe, treballar, tal, no? Era tot a un altre ritme, no? Com,
sí, sí,
com el ritme que et va marcant la...
El temps és molt relatiu, realment, mateixa, vull tant, dir, no? Clar. Sí, sí, és un altre ritme de vida i es nota molt en les ciutats, que és tot un ritme accelerat. Jo que sóc de Sant Feliu de Codines, em vaig a Barcelona i a mi m'altera, sí, perquè sí, va tot sí. Un ritme que...
A la universitat, allà a Barcelona, jo no acostumava a baixar molt a Barcelona si no fos per comprar roba o per anar a fer el vol i així. Però clar, quan vaig entrar a la universitat vaig estar obligat a baixar-hi cada dia. Les primeres setmanes és que tornava malalt. A sobre estàvem situats una mica a la part alta, ja a la muntanya, i veies el núvol aquell que veus quan vaig a Sant Feliu, sí. El veies venir, saps? Tu dius, jo vaig allà, a aquella alçada, saps? I és que tornaves malalt. I també com... Aquest, clar, també és gent que ha viscut tota la vida en un lloc diferent, no? Jo notava que la gent d'allà era... Vull dir, jo no em costava, a mi costava integrar-me una mica, no? O sigui, no és que tingués problemes, no? Vull dir, em parlava amb tothom i tot molt bé, però a l'hora de
l'ambient,
d'establir contacte, saps? Em costava, saps? Perquè era diferent.
Jo ho noto molt en l'ambient.
Et miren i ja t'estan analitzant d'una manera com molt freda, saps?
És un tracte, sí, és un tracte diferent i es nota molt.
Tot això genera un...
I quan més cap a poble profund te'n vas, més empatia en aquest sentit hi ha entre les persones... I sí que es veu com una miqueta fred. Passem a l'última part de la tertúlia de veure una miqueta com està el món actual, quina solució, quina és la filosofia, com hauríem de percebre. Qui vol la paraula, Jordi?
Ah, bueno, sí. Doncs una mica això que ara ben bé parlàvem de les ciutats i sí que és veritat que ara la gent ja no... La gent sembla que no es preocupi per viure la vida i per deixar que les coses es vagin passant, no? Estem en una dinàmica molt accelerada, constantment has de fer coses, i això va generant, veiem cada cop més casos de problemes, de depressions, perquè la gent viu amb un neguit i amb unes angoixes, i això et porta a viure cada cop pitjor, perquè és com una bola que no en surts perquè has de seguir fent, i a més, si no fas les coses com s'esperen que les facis, la gent et mirarà malament, i entres en una dinàmica... que no, t'atrapa i no pot sortir. Per això veiem que cada cop més hi ha problemes que van creixent. I és una mica perquè s'han perdut, diguem... No hi ha un objectiu. La gent no té... No, vull dir, és anar fent, no? Quan Einstein deia la confusió de los fines i la perfecció de los medios, referint-se en que lo important per la gent ja no és el què, sinó constantment fer coses, sense saber per què les està fent, perquè li toca fer... Tot acaba una rutina d'anar fent coses, tu vius per treballar tot el dia i quan tens els 5 minuts lliures doncs et diuen que has d'anar al cine i si no veure Coca-Cola. I entres en unes dinàmiques on al final perds totes les pistes i quan una societat no té pistes, doncs ostres, està com despistada.
Acaba sent com una mica robot, no? Perquè tu fas el que ells volen.
Sí, també s'ha parlat molt, no? De l'alienació de l'home, etcètera.
Vés a treballar per comprar-te un cotxe perquè has d'anar a treballar, saps?
Sí, però és que aquestes dinàmiques és que són demostrables, vull dir que els llibres d'autoajuda pugen, els llibres d'autoajuda han pujat com l'espuma. Veiem com l'analfabetisme creix als Estats Units, la tassa d'analfabetisme, veiem com els suïcidis a nivell global estan pujant, unes dinàmiques que és demostrable que es veuen en molts factors i és comprovable.
Sí, també jo crec que aquestes xifres també augmenten molt perquè també augmenta la població, vull dir...
Sí, esclar, però vull dir, mitjana, sempre.
Però proporcionalment sí que és veritat. El que sí que és veritat, que jo, fet aquesta pregunta de com veiem el món actualment i cap on anem una mica, jo crec, però, i això jo crec que és algo que tots hem pogut palpar quan ens hem anat informant sobre aquestes coses... que aquesta manera de percebre la vida, d'entendre-la, ja no de viure-la, vull dir, una cosa és entendre tota aquesta base científica i demostrar-la i tot el que sigui, però l'altra és integrar-la, no? Però el fet de només entendre-la ja genera un altre tipus de ciutadà del món, no? Ja és com tot molt més respectuós, jo crec que això s'està accentuant, no? Que cada cop hi ha més gent que podríem dir que està com despertant, no? De tota aquesta trola que ens han anat...
Prenent consciència.
Sí, estan prenent consciència, exacte. Jo crec que sí, que estem anant una mica cap aquí. L'únic que hi ha molta gent doncs, que segueix encaparrada en el d'on venim.
Sí.
Bueno, és molt contradictori, no? Perquè la societat de l'espectacle, la societat de la sobreproducció, i és produïm el suficient aliment com per alimentar, em sembla, 3 o 4 vegades la gent del planeta i hi ha gent que pateix gana en aquest món, no? I sembla que a causa de les contradiccions capital-treball en aquest sistema hi hagin països que hagin de guanyar i hi hagin països que hagin de perdre. I perquè en aquesta societat hi hagi gent que guanyi, han d'haver-hi gent que perdi, no? Llavors, bueno, estem vivint un nou model, un nou món que està apareixent de les runes del món vell i ens n'adonem realment que aquest canvi de... És a dir, la gent no pot haver-hi un canvi si no és a partir d'un canvi també de la mentalitat de la gent. I això és el que vol fer, és que si no són certes persones que es comencen a plantejar d'una nova manera un nou sistema polític i un nou sistema econòmic que pugui intentar canviar, realment continuarem amb els mateixos problemes, no? Perquè sembla que a la història sempre hi hagin hagut opressors i oprimits, i perquè hi hagin guanyadors sempre hi han d'haver-hi perdedors, i m'agradaria que poguessin canviar les dinàmiques.
Jordi?
I s'ha de treballar per canviar-les. No esperar, aviam, si passa.
Sí, no, assentat no.
Per això, i el problema, és a dir, tot això, tota aquesta visió del món, el problema és que com arriba la gent? Perquè pels canals tradicionals ningú sentirà parlar de per exemple, el Corbera, una persona d'aquí que... la gran part de la gent no la coneix, perquè no en sentiràs mai a parlar en els mitjans tradicionals, i per això és difícil que la gent li arribi. Ara bé, jo crec sincerament que la gran part de la gent que es para un dia i mira algun vídeo d'aquest senyor, per exemple, poca gent trobaràs que diràs que no li agrada.
Sí, tothom ressona d'alguna manera.
A tothom li crida l'atenció, un li agradarà més, un menys, però tothom s'hi para a pensar. Però el problema és com fer que molta gent li arribi, perquè malauradament en els mitjans tradicionals tenen poca veu aquesta gent.
De fet, o sigui, tota aquesta ciència que estem redestapant, o tot això que ara estem demostrant científicament,
estem reinterpretant.
Exacte,
també,
sí.
Clar,
ara sí, podem mesurar, tenim les eines per mesurar-ho, com ell diu, no? Però hi ha una àrea del món en concret, o sigui, tot això ha sortit bastant del món occidental, no? De científics i gent, doncs, que amb tota la seva bona fe s'ha qüestionat les idees i ens han regalat experiments com els que avui hem comentat. Però jo crec que gran part d'aquest canvi social vindrà de Sud-amèrica. De fet, aquest mateix home d'Enric Corbera, doncs, sentireu parlar molt d'ell, els oients, però és que també és el que tenim d'aquí, estem com molt orgullosos, no?, d'aquest home. Doncs aquest home mateix fa molt, no sé si va comentar que en un any havia creuat 12 o 20 vegades l'Atlàntic, bueno, que està de conferència aquí, allà, tal...
Cuba, sí, vull dir, Mèxic...
I hi ha diferents governs del món que estan veient, no?, que és necessari un canvi de mentalitat des de la infantesa a les persones perquè el món, la situació reverteixi una mica, i li comentava un ministre mexicà. Li deia, diu, mira, diu, llevamos muchos años intentando erradicar la violencia, sobre todo en la, en el que seria la pubertat, no? Aquest període que, dels 14 als 20 anys, com aquí diu. I diu, i lo que hemos hecho siempre es usar la fuerza, no? Allà, policies i policies i antidisturbis i tal, i la que surt un follón aquí i allà, presó, i bueno, total, que tenen unes presons repletes de gent que no saben què fer-ne.
Que és un merder. Sort,
bueno, un merder que t'hi cagues. I li deia, diu, ara estem comprenent que la clau perquè aquesta situació es reverteixi o deixi de ser així és entrenar, educar els nens quan són petits a que se sàpiguen gestionar les emocions, no? A que no sigui la ment qui li doni la resposta al problema que té, perquè la ment que et dirà que si un t'ha agafat el llapis és teu i li has de tornar, i si això implica fotre-li un hòstia i discutir de lo que sigui, doncs ho has de fer, saps? Però entrenar a la gent, als nens en una societat, a saber gestionar les seves emocions. Imagineu-vos si això es portés fent escala, durant centenars d'anys.
I a escala mundial, a més.
Exacte, perquè el que està clar, i crec que això tothom ho pot entendre, és que el sistema, bueno, parlo del sistema capitalista perquè és el que impera més ara mateix, però que vull dir que s'ha d'acabar això, perquè no respecta el món. Estem aquí, ens ho estem carregant tots, no hi cabem ja, vull dir, sí que ara podem generar, com deies tu, Pau, el menjar per tanta gent, i que de moment encara és, ho podem salvar, no? Com he dit, però el que està clar és que hem de parar, perquè aquest sistema implica creixement, i creixement implica destrossar boscos, implica posar més fàbriques i tal, perquè si no creixes...
No té fi. Aquest sistema ens porta al no fi fins a la destrucció.
És com una bola de neu que es va fent gran fins que es tallarà, clar. I ara, de fet, potser estem, no?, en un període... Què creieu sobre això, amb tot això de la crisi i...
Bueno, el capitalisme sempre ha tingut crisis. El que passa que cada cop els greuges són més grans, s'ha de redimensionar tot l'establert, aquests períodes són... hi ha molta teoria darrere i se n'ha parlat molt. El Jordi potser ens en podria explicar més, perquè ho té més per mà, segurament.
No, home, jo el que penso és que cada cop hi ha més gent que veu que no es pot seguir així, perquè no té sentit voler aspirar a créixer infinitament en un planeta finit.
Sí, és clar.
Cada cop es demostra més, doncs, els problemes medioambientals, i que estem arribant a uns moments en què ja estarem d'aquí pocs anys posant en dubte ja el futur del planeta si seguim amb aquests índexs de creixement. I això s'ha de parar, i és molt important per parar, canviar tota la dinàmica i canviar des de la base, com deies que volen fer ara a Mèxic, per evitar els problemes, perquè al cap i a la fi, si no canvies aquesta manera i donar més pas al cor, com diria el Corbera, que al cap, serà molt difícil aconseguir, perquè si no la gent seguirà...
Clar, aquí la transcendència també del paper de la filosofia, la cultura, perquè, clar, un pensament filosòfic predominant, per dir-ho així, pot canviar la dinàmica del món de manera molt bèstia. És a dir, el que la gent entén... Clar, la filosofia és una percepció, i és un relat que de cada tipus de filosofia és una percepció del món que és més útil o menys útil per unes persones, per això unes persones s'adhereixen a unes o unes altres. Si ara, per exemple, que vivim en un món nihilista, però també el nihilisme s'ha com desmitificat, vull dir, s'ha manipulat per aquests interessos capitalistes, i ara estem filosòficament, per dir-ho així, en la societat del you only live once, del solo vive una vez, actúa no pienses, que no és això el que és el nihilisme en si mateix. També interessa aquest discurs filosòfic per part de la superestructura, per dir-ho d'alguna manera, mitjans de comunicació, etc, etc, que tinguem aquesta filosofia de vida, perquè això ens porta a no pensar massa, a actuar, fes les coses sense...
És com un cavall de Troia, aquestes coses, perquè sí, realment sí que ens hi podríem agafar, saps, el rotllo, no t'ho pensis gaire i actua ràpid, no? Com dèiem abans, quan et pares a pensar et venen les pors i no fas, vull dir, sí que en certa manera... Em tenen raó, però ja t'estan posant en un anunci, saps? Ja t'ho posen com un eslògan d'una beguda o de... Saps? Vull dir...
Clar, una cosa és no parar-te a pensar massa les coses, però l'altra cosa és deixar que ells pensin per tu.
Exacte, i que et diguin, això
mateix. Quan diguin, no pensis, tu viu, i per això has de comprar Coca-Cola. Això no és que no pensis, és que ells ja et pensen per hòstia, tu i et diuen el que has de fer.
Coca-Cola, la bebida de la felicitat i coses per l'estil, jo dic, hòstia, però que es veu que és l'empresa, bueno, les persones que han investigat més sobre la ment humana, el subconscient humà, com arrelar idees, etc, etc, és l'empresa Coca-Cola. I els hi deu sortir beneficiós tota aquesta investigació, de moment que ho fan, vull dir.
Sí, sí. Hi havia un experiment que també ens mostra una mica com està muntat l'univers arrel dels experiments que parlàvem i tal, que era aquell de... És bastant famós, segurament, que molta gent haurà sentit parlar. Aquell de que en una pel·lícula, un cinema, van posar en un fotograma de la pel·lícula una imatge de la Coca-Cola, no sé si era una platja o però de rotllo que dius, en el context en què estava la Coca-Cola, doncs que, com que et vindria molt de gust. I ja van avisar l'home que venia les begudes i les crispetes de tu, compra Coca-Cola aquest cop que ja veuràs com sortirà molta gent a comprar-ne a la mitja part, no? Doncs van aprofitar. La nostra ment, el nostre cervell, només pot captar 24 fotogrames per segon. S'han donat casos de gent que pot llegir més, o gent que no pot ni estar al cine perquè veu foto a foto i tot, però bueno, no ve el cas. Però el cas és que el nostre ment, l'estàndard és que llegeixi 24 fotogrames per segon, no? Doncs te'n colen algun pel mig, saps? Un 25 d'aquest com la Coca-Cola. I aquest home que, bueno, doncs, quan van posar a mitja part, clar, tota la gent havia estat veient cada segon una cola, saps? Cola, cola, i clar, l'inconscient, o sigui, la part conscient nostra no la llegia la Coca-Cola, no la veia, però l'inconscient sí que li arribava aquesta informació. I generava com una necessitat interior de veure Coca-Cola. Per aquest mateix motiu, o el Disney li va caure un puro que t'hi cagues,
sí,
no?
Sí,
tema de...
sí, bueno, però perquè es veu que hi havia unes imatges...
De la Blancanieves, sí, i los enanitos...
Sí, una miqueta... Sí, sí, no, però per temes de pornografia, sí, i tal, sí. Molt heavy, molt heavy. Però bueno, sí, recordant, també ara recordava del cinema que bueno, en una de les crisis del sistema, no recordo quina era, crec que era, no sé si era el crack del 29, no sé ben bé, però el tema era que els cinemes doncs tenien pèrdues, perquè clar, com és algú d'oci que no és necessari, doncs no es consumeix, vull dir, no s'utilitza tant en aquests períodes de crisi perquè has de fer una economia de subsistència, no? Doncs clar, no es consumia tant i necessitaven fer alguna cosa per guanyar més diners. Què van fer? Van pujar la quantitat de sal a les crispetes i així, volguessis o no, mories de set i havies de consumir, hòstia, beguda. Sí, sí, de coses d'aquestes se n'han fet un munter, vull dir, el capitalisme ha fet una sèrie d'invents i de... que déu-n'hi-do.
Bueno, jo sobre les coses que has parlat i que hem parlat, jo penso que la societat actualment, la societat neoliberal, la societat de l'espectacle, estan deshumanitzant a les persones i està imperant l'individualisme, i aquí campi qui pugui, i és a dir, es mira per l'egoisme més propi i pels interessos de certes famílies o de certes empreses, és a dir, generant pèrdues morals i generant pèrdues molt importants a la gran majoria de persones, no? Llavors, la mentalitat que es té fins ara és la mentalitat que per tu, per guanyar, has de trepitjar els altres, que és el que estem veient ara.
Aquest individualisme.
I és
tan
això.
Tan devastador. Sí, sí, totalment, totalment d'acord. Ens han educat així i el sistema educatiu és així. Familiarment t'eduquen així perquè, clar, els teus pares volen el millor per tu.
Sí, encara que no...
Encara que no tal, sí, sí. Saben que el món és com és i... I, a vegades,
i que és inconscient també tot això, vull dir, no ho han fet a propòsit, no, vull dir, ells ens han educat com en la majoria dels casos, i bueno, la gent que ha pogut tenir la sort que sigui així, ens han educat des de la més bona intenció, l'únic que ens han col·locat merda sense voler.
Bueno, també, clar, el que han mateix de tota aquesta cultura, d'aquesta societat, ho transmeten, es transmet com es transmet des de les televisions, com es transmet, vull dir, són molts factors que ningú estem a salvo, per dir-ho així, de tot això. Doncs ho deixem aquí per avui, gràcies a tots els presents per fer possible aquest programa i gràcies a tots els oients per escoltar-nos. Ens veiem en el pròxim programa.